Radio 4. Son 4 días. A Marc Margarit.
Les 10 i 7 minuts, segona hora dels Són 4 dies d'avui dissabte 17 de gener del 2026. Hora de tertúlia, si és dissabte i són les 10. Javier García Bonomi, advocat i president de la Fede Latina. Molt bon dia, Javier, com estàs?
Què tal? Bon dia. Molt bé, la veritat. Esperem. Bueno, bé en el context, perquè...
dintre de les circumstàncies.
Dentro de las circunstancias. Hay vida y estamos bien. Por más que sea el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión, la verdad es que es un día que hay que ponerse firme en el tema y también pensar en lo global, ¿no? Lo global tiende a deprimir. Y hoy el tiempo también, o sea que lo mejor es escuchar la radio.
Avui, no, si no me equivoco, es Sant Antoni también.
No voy sí, para aquel
sí,
tema.
Sí,
no.
El darrer barbut.
No és Sant Antoni també el dia del burro?
El patró dels animals.
El patró. Moltes felicitats a tots vosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies
per l'indirecte. Gràcies per
la
que
m'he dit. Amb vida
teva. Esperem tenir una tertúlia més tranquil·la que la de fa 15 dies.
Qué locura. Aquello sí, me lo recordaré por mucho tiempo, la verdad. Fue así inminente, es, casi, bueno, brutal.
No hi havia ningú més de vosaltres, no. Com us podeu imaginar, fa 15 dies a 2:15 del matí Donald Trump va anunciar que havia segrestat a Nicolás Maduro i en aquesta taula, més enllà de servidor i tants altres tertulians, hi havia Javier García Bonomi.
No, però també lo que fue interesante que durante el programa lo anunció. O sea, ya empezamos con el tema, ¿no? Parece que invadieron, entraron y de golpe...
Que ho ha posat a Twitter, saps com dir-te? Sí, així va la política internacional. Ara parlarem també de Maria Corina Machado, de Groenlàndia...
Qué temazos.
És que realment... Paula Vázquez, jurista, molt bon dia i bon any, que encara no ens havíem saludat.
Sí,
jo vaig
bon
dir
any.
Bon any fins a Carnaval, eh?
Aviso sí, ja. Sí, perfecte, m'encanta. Tinc un company de la feina que me diu no, esto ya no se puede decir porque ha prescrito. I digo, no, això no prescriu mai.
Fa un any que no ens veiem.
Sí, efectivament.
No,
des
de fet, ens hem creuat pel carrer un dia.
És veritat.
Amb la teva parella, també.
Sí, anàvem...
Per tant, ja ens havíem
bueno,
vist.
Bueno, i de fet, estaves amb molts de temes també que deies, me'n vaig a dormir, que avui
va
està...
Va ser el dia de Maduro, bueno, que ens hem creuat ja pel carrer, crec.
Bueno, jo quan me vaig enterar de lo que va passar amb Maduro, jo sincerament pensava que era un bulo, la veritat. Quan vaig veure la primera notícia, vaig dir, nah, esto es un bulo. Digo, no puede ser, però sí, efectivament.
Xavier Salla, doctor en comunicació audiovisual, publicitat, professor de periodisme a la Universitat Autònoma, estudiant del grau de periodisme a la Universitat Pompeu Fabra,
sí,
Trànsfuga,
chaquetero.
Com estàs? Molt bon dia, molt bon any.
Bon dia, bon any, i content d'estar, com sempre, aquí entre vosaltres. Saps que un aprèn molt quan ve en aquestes tertúlies perquè escoltes els companys les opinions que tenen i això s'ajuda a millorar la teva o fins i tot a canviar-la, el qual és supercontent sempre que em convideu.
Doctor en comunicació, en aquest cas. És habitual, jo crec, que passin coses com la que li va passar a la Paula davant de notícies tan grosses. No ho sé. Això de veus una cosa tan impactant que no sembla certa i estàs tan acostumat a veure mentides que dius, ha de ser mentida?
No, tot al contrari. Jo crec que com es va fer el desplegament al Carib del portaavions, del portaeronaus i tot el desplegament militar que va fer, crec que estava bastant clar que la intervenció militar era inevitable perquè, a més, al Donald Trump li interessa molt escenificar que moltes coses de les que diuen, algunes les fan. El Donald Trump té una peculiaritat que possiblement estarem d'acord tots els que estem aquí. Qualsevol líder, la qualitat desitjable és que sigui previsible. Tu te pots refiar del teu jefe si més o menys saps per on anirà, el que li emprenyarà, la teva jefa el que no li agradarà o el que li agradarà. Ha de ser previsible. Quan tu tens un jefe, un líder, una jefa, una líder imprevisible, sempre estàs dient, ai, no sé com li sentarà avui el que haig de fer. El Donald Trump, a l'amo del món, si li volem acabar anomenant així, és imprevisible. I això és terrible perquè tots anem darrere de l'estructura social i econòmica i organitzativa que hem fet en aquest planeta.
Ara en xerrarem de tot això. Abans deixa'm saludar en Joan Sagarra, consultor social, fundador i director de la consultoria Afers Públics. Joan Sagarra, molt bon any.
Què tal? Bon any, Marc.
Bon dia.
Bon dia.
Avui serà l'últim dia que diré bon any, perquè m'estic sentint raríssim.
Bueno, no, escolta.
No prescriu.
Hi ha alguns que a la gossa a la platja diuen bon any, o sigui que no pateixis.
Com estàs, Joan?
Bé. Aquí també escoltant els companys i companyes, content. Jo només vull començar per la mitja amb el Javier ja, per desmentir la idea de que un dia plujós és un dia de depressió. No. Un dia plujós és meravellós, és bonic. No, home, no. Aquestes idees que permanentment periodista.
Tu origen gallego se nota.
Ni, no, gallego no, però...
no fa massa cara de gallec. No, el cognom s'agarra pel que sigui, eh?
Exacte, no. S'agarra bé d'altres bandes.
D'altres bandes, però bé, tampoc passaria res. Jana Madren, no. Membre de la Junta de Debat.rg i estudiant de Global Studies. Jana, molt bon dia. Benvinguda a les tertúlies del Són 4 Dies.
Moltes gràcies, bon dia. Molt content d'estar aquí.
Avui debutes amb nosaltres. Insistim sempre, els estudiants de Debat.rg, que interrompiu.
Por favor, encantada.
Perquè és el primer dia, acostumeu a venir una mica més porucs i porugues, és natural, és normal, però aquí tens una ex-membre de Debat.rg que va interrompir molt i ara la tenim aquí fixa.
I jo ara sóc la que interrompeixo, o sigui, per favor.
Exacte. Passen 12 minuts de les 10 en punt del matí, que s'ho estava fent a sobre el Xavier. Parlem de Trump.
And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. I'll take you out of that. In fact, that'll end up being the story. But actually, this is a much bigger story because we're reducing healthcare by numbers that you haven't seen.
Comencem per Groenlàndia, la nova nineta dels ulls de Donald Trump, sembla ser. Després en parlarem amb una mirada molt concreta, que serà la del Martí Serra, del Desordre Global, el nostre analista en política internacional i doctorant a la Universitat de Bristol. En Martí ens farà una guia ràpida de l'imperialisme al segle XXI, però abans vull sentir també les vostres opinions, també més vinculades potser a la política europea, a la mirada des d'aquí d'aquest fenomen que està passant, perquè Donald Trump desplaça la mirada del Carib cap a l'Àrtic, vol apoderar-se tant sí com no de Groenlàndia, no li serveix tenir allà bases de l'OTAN o de l'exèrcit estatunidenc, no li serveix un compromís dels socis europeus de reforçar la seguretat d'aquesta zona, diu que hi ha vaixells russos i xinesos envoltant aquesta illa, que és l'illa més gran del món, i bé, serà un dels temes a nivell polític internacional de l'any, perquè la Unió Europea i, evidentment, un estat sobirà de la Unió Europea com és Dinamarca, qui controla Groenlàndia i també la població de Groenlàndia, s'hi oposa fermament a tot això, i ja hem vist els primers desplaçaments de tropes europees a Groenlàndia, si bé és veritat que parlem de nombres molt minsos, perquè, segons explica la coalició d'aliats europeus, es tracta només de missions de reconeixement. Amb tot aquest embolat, que és una senyal dels temps que corren i que tocarà viure, Xavi Salla, quina interpretació fas?
Em preocupa moltíssim veure la feblesa que tenen els papers i el que s'escriu en els tractats nacionals i internacionals. Ja sabem que de seguida la Unió Europea ha arbolat a l'article 42.7, pel qual hi ha la reciprocitat en cas de que un país membre sigui invaït, atacat, agredit, doncs això suposarà que tots intervinguin allà, però quan qui ho està fent és d'alguna manera el teu aliat i el més poderós, ja en diràs de què serveixen llavors els papers. Llavors això es genera, com deia al principi, no? Aquests líders imprevisibles fan que tot salti per l'aire, la seguretat que tots desitgem per poder progressar, per saber amb quines normes ens hem d'atendre, ens hem de regir, hem de viure, hem de construir, hem d'apostar, doncs s'esvaeixen o queden molt, molt, molt tocades, i el desencís és tan majoritari que el desànim suposo que pulula per tot arreu.
Trump comença a parlar d'imposar arancels als països que no estiguin d'acord amb cedir-li Groenlàndia, que seria Dinamarca i entenem bona part, si no tota la Unió Europea, sí. I potser fins i tot Regne Unit, que també s'hi oposa a aquesta cessió, encara que ja sabem que els britànics i els americans tenen una relació especial. Joan Segarra.
Sí, a veure, l'emperador està boig. Estem davant d'un home que està fent com els emperadors romans, que eren folls, i que el poble no sabia bé què fer davant de la seva actitud, no? Jo crec que vaig a ser optimista, com sóc habitualment. Jo tinc esperança de que començaran a passar coses. Crec que hem passat ja unes fases. Vam començar, si recordeu, amb la sorpresa de veure aquest home i aquestes coses que feia i deia. Després ens en vam riure, ens ho prenia una mica cachondeo tot plegat. Un dia vam començar a veure, i la primera ministra de Teresa va ser una de les primeres que va dir «Ei, prenguem-nos en sèrio aquest home». Evidentment ell continuarà fent el que fa, que va per lliure, i va fent les seves declaracions, les seves afirmacions, però jo crec i veig que comencen a passar coses. Molt poc a poc segurament. Fa uns mesos en aquesta tertúlia dèiem Europa està aturada, Europa està morta, Europa no fa res. No és que Europa s'hagi posat les piles en excés, però comença a haver-hi alguns moviments. Jo penso que a nivell geopolític, per més que el Trump vulgui fer el que li doni la gana, El que no podrà canviar el tram és que la política mundial és la que és i els Estats Units no pot anar sola. Llavors, hi ha alguns mecanismes, imaginem-nos ara que Europa, i no és idea meva, ho estan plantejant alguns analistes, imaginem-nos ara que Europa s'apropa a Xina, què passarà amb els Estats Units i el Trump, que es posaran molt nerviosos. No? I després també confio molt, això hi ha gent que em diu que sóc massa optimista, amb la reacció interna als Estats Units, en la reacció dels demòcrates o d'un punt del progressisme, perquè no pot ser, jo no em puc creure que restin impassibles davant de tot el que està passant. Podem parlar de Groenlàndia, però també podem parlar de Minneapolis i tot el que està passant.
A Minneapolis recordem que fa dies que hi ha protestes continuades contra ICE, contra aquesta agència antiimmigratòria que gairebé és una milícia urbana de Donald Trump, que va matar a sang freda una dona ciutadana americana, per cert, vull dir que simplement
americana,
estava...
Americana, totalment.
No
sí,
sé
sí,
si
sí.
exactament protestant, perquè estava amb el seu vehicle, que va intentar fugir dels agents d'ICE que sense identificar-se van aturar-li el cotxe i a sang freda un d'aquests agents la va executar amb tres trets al cap.
Exacte, i acabo. Hi ha alguns indicadors que també crec que van per aquí. Comencem a veure en algun festival de cinema, de música, persones referents, cèlebres, etc., que comencen a fer sense por declaracions públiques i molt clares, dient aquest home està boig, aquest home és un feixista, aquest home està acabant amb el nostre país. Jo crec que cal una reacció interna als Estats Units.
Ara anem amb la Paula, la Jana i el Bonomi, però et vull fer una repregunta sobre això que dius, perquè és que no és el primer mandat de Donald Trump.
No, però és diferent.
Per què?
Perquè és el seu darrer mandat, crec que ho sap, tant per una qüestió legal com per una qüestió vital, perquè al final també, aquest és un altre tema, una altra derivada.
Ho vol canviar,
potser...
ja ho saps, que
sí,
ho vol canviar.
Ho vol canviar, però jo crec que la natura crec que no farà gaires d'això. I jo crec que des del minut zero ell tampoc se'n va amagar, ell va fer un plantejament absolutament diferent. Recordeu el primer mandat que la política internacional ni en volia saber res ni li interessava, i ara és absolutament el contrari. No? Això no vol dir, evidentment, que ahir hi hagi algú que deia Trump està complint tot i cadascuna de les promeses electorals que va fer. Això en clau interna s'està consumint i s'està dient, no? Per tant, no serà fàcil.
Menys baixar la inflació, que era la gran promesa.
Perquè no era... La... Vale, però bueno, jo crec que efectivament ell està en aquest punt perillós, de l'emperador Foy que deia abans, de dir, bueno, jo és... no sé fins quan estaré, no sé el que duraré, no sé si estaré viu, no sé si estaré mort, no sé si tornaré a ser president... Jo faig el que em dóna la gana. També hi ha una cosa important per mi, que és la part aquesta que jo crec que hem passat les fases. Ens podem riure de les coses que diu Trump, però tot el que diu Trump ho diu d'una manera excèntrica, etcètera, etcètera, però darrere hi ha un fons. No vol Groenlàndia per caprici, vol Groenlàndia perquè estratègicament Groenlàndia és molt important, perquè ahir sentia una reflexió molt interessant. L'home que nega el canvi climàtic sap que el canvi climàtic està convertint Groenlàndia en un punt estratègic en el món.
Paula Vázquez.
Bueno, la veritat és que s'han portat a la taula uns temes, bueno, al final coses que són molt interessants i jo al final pot ser que faci petits apunts una mica més de temes titulars, de reflexions, no? Primer, estic totalment d'acord, crec que és un error ridiculitzar-lo en el sentit de pensar realment que és tonto, o sigui, no, és una persona molt intel·ligent, que ens agradarà més o menys, però és que és o molt intel·ligent o està molt ben assessorat. Després, té un paper espectacular, perquè al final tothom, quan diu, quan obre la boca, girem el cap i l'escoltam, perquè al final a veure què dice ara. Saps? Perquè al final és una cosa que ho hem de tenir clar, és una persona que literalment està en la màxima potència econòmica i, bueno, en aquest sentit militar del món, ho sap, ho té claríssim i pot i que, com ho sap, fa aquestes coses perquè sap que sortirà impune. I hi ha una cosa que l'altre dia vaig veure les notícies i van dir, és que Donald Trump lleva un, si no recordo malament, un any i medio de mandato. Jo dic, només? Jo vaig dir, no puede ser.
S'ha fet llarg.
Digo, no puede ser. Digo, se m'ha hecho tan largo. Dic, no, és que la vida se va passant les coses ràpid. Digo, sí, se m'ha fet molt ràpid el meu any. Però després he pensat que Donald Trump porta només un any i digo, ostres, i què fem? Espanya se convertirà en otro estado más, perquè és que dins de 3 anys què cony passarà? És que no ho sé. Però bueno, és una cosa que me va assustar, et surt de l'ànima,
ja ho veig.
Jo dic, madre mía, dije, esto no puede ser. És que estava a casa acompanyada i digo, hostia. Però bueno, en fi, després, hi ha una altra cosa positiva, que jo crec que hi ha una cosa positiva darrere de tot això. Vàries, però hi ha algunes. Primer, que si vol posar els arancels, que us posi. perquè al final Europa ja està, ja comença a estar més preparada per a aquest tipus d'històries dels arancels i de tal. Tampoc de, sí que depenem en part, òbviament, dels arancels, però jo sóc una persona que sóc també optimista amb el tema de la Unió Europea i crec que mirant un poquet com estan evolucionant i com s'estan duent a terme els, bueno, aquest tema de Groenlàndia, tinc esperances de que Europa sigui aquella Europa que es va crear des d'un punt de vista per ser més forta i unida. I jo, sincerament, crec que l'altre punt positiu és que crec que aconseguirem que per primera vegada en 7 anys el PP i PSOE es posin d'acord per arribar a un acord i defendre Groenlàndia. Sincerament, crec que és la primera vegada en 7 anys que potser arriben a un acord. I per què? Perquè, sincerament, crec que estan les coses com per deixar tot de banda. Jo vaig pensar, bueno, se reuniran Feijó i el president Pedro Sánchez en una habitació i diran, mira, tu me odies, jo te odio, però això ho hem de solucionar.
Com a mínim, veient la cara positiva, Paula, moltes gràcies.
Molt positiva, eh?
Jana Madel.
Ingenua, si m'ho permeteu.
Ara!
Estem polemitzant, ja estem polemitzant. Escoltem a la Jana, abans.
Sí, jo estic molt d'acord amb el que s'ha dit, que falta una reacció interna per part dels Estats Units, i en això també soc optimista, perquè el fet que hagi guanyat Mamdani a Nova York, que justament hi ha estat aquest últim mig any com a programa d'intercanvi universitari, dona esperança que almenys en una ciutat tan gran i tan important com és Nova York, tant en els Estats Units com al món, que hagi guanyat aquest alcalde, que és, en teoria, molt aparent al contrari de Donald Trump, i és un símptoma que hi ha gent que està reaccionant i completament en contra. Llavors, a veure si a partir d'aquí altres ciutats agafen el mateix camí i surten nous líders.
Sí. I pel que fa a la mirada europea, Jana?
Mira, això sóc més suspicaç de la Unió Europea en general i dels seus interessos, perquè al final, mira que ho estudiem molt, però no tinc clar què voldria aconseguir.
És que no actua molt, no? O sigui, és que està molt parada, això.
Exacte.
Bon home, i després el Xavi, que m'està demanant.
La verdad es que es un placer escucharlas y escucharlos cada uno con su punto de vista. Yo lo que diría, justamente con lo que decía la Jana, de acción-reacción. Estamos ante la necesidad de reacciones ante la acción de Donald Trump y sus políticas, ¿no? En este sentido, creo que hay luces en el horizonte. No es casual que el primer ministro de Canadá, vecino pegado a Estados Unidos, haya ido a China a negociar acuerdos con los chinos. Quiere decir, Donald Trump, las cosas que hagas y las políticas que lleves adelante van a tener un efecto y evidentemente va a haber una reacción respecto a ello. Y yo creo que esta noticia, que es bastante mínima y que en los medios va apareciendo pero que no se le da la importancia que tiene, que es la firma del tratado con Mercosur, es una muestra de que Europa se tiene que reempoderar. Es verdad que Europa está pagando la hipoteca de haber confiado su seguridad, de haber confiado sus políticas incluso económicas y de contexto geopolítico internacional a los Estados Unidos. Nosotros no éramos más que unos mandados y esta vez Donald Trump ha venido a cobrarnos la cuota que no hemos pagado en la defensa de la democracia a nivel internacional, en todo lo que tiene que ver con los intereses geopolíticos, que no pintábamos nada, total, decíamos, va a venir Estados Unidos y lo va a solucionar. Simplemente quería en este momento dar esa pincelada, y hablando concretamente de Groenlandia, recordando que en 1917 Estados Unidos compró las Islas Vírgenes a Dinamarca por un precio irrisorio. Quiere decir, esto no es nuevo y tiene que ver con intereses geopolíticos. Hay que ver que también Groenlandia no deja de ser una colonia. Así que yo creo que es fundamental saber qué interés tienen los habitantes de Groenlandia. Dicen que un 85% está en contra de pertenecer a los Estados Unidos, pero bueno...
Hi ha un moviment independentista fort també a Groenlandia.
Però, clar, correcte.
No crec jo que
aquest moviment... Hay que tenerlo en cuenta también.
Ara s'ha aturat.
Aquest moviment que es vol independitzar...
Ja no m'ha fet tanta gràcia.
Por último, un pequeño detalle. Mira, nosotros tenemos las Islas Malvinas en Argentina, en el sur. No vaya a ser que a Donald Trump se le ocurra imagínate, porque claro, a nivel geoestratégico...
Hasta ara mateix Margaret Thatcher a la seva tomba.
Bueno, imagínate. Y Milei de aliado de esto, bueno, esto sería... la bomba, pero mejor no dar ideas, no, porque a ver si alguna se
sorprende Donald Trump.
Escucha este programa.
Compte que Milei no tregui la motosserra. Per
ahí està, ahí està.
Salla.
Sí, bueno, una mica, a veure, quan parlem dels Estats Units, de Xina, de Rússia, són potències mundials, no es descobrim res de nou, una mica la Nino que deies tu, Javier, però són països sobirans que prenen decisions per si mateixos. La Unió Europea, ho sento, em sap greu, però són 27 països, cadascú amb els seus interessos. És un pensament bonic, romàntic, jo crec que seria el desitjable com cap a on hauria d'anar el món, un conglomerat de països arribant a acords, respectant el que s'acorda i tractant de redistribuir la riquesa per una millor societat. Però la realitat és que la Unió Europea, com dic, està integrada per països que cadascú té interessos diferents i és molt fàcil per les grans potències, especialment als Estats Units, que sempre ha influït i efectivament ha estat el que ens ha procurat la seguretat davant del món. Nosaltres en la Unió Europea ens agrada pensar que tenim molt de pes al món, però la veritat és que la seguretat l'està proporcionant als Estats Units i ara vol cobrar la seva factura.
Ara seguim xerrant de la Unió Europea, però deixeu-me afegir un altre element sobre la taula, que és tornar al Carib, perquè Maria Corina Machado ha visitat aquesta setmana la Casa Blanca i ha portat una ofrena al president dels Estats Units.
Yesterday you accepted Maria Machado's Nobel Prize medal. What do you intend to do with it, and why would you want someone else's Nobel Prize?
Well, she offered it to me. I thought it was very nice. She said, you know, you've ended 8 wars and nobody deserves this prize more than in history than you do. And I thought it was a very nice gesture. And by the way, I think she's a very fine woman and we'll be talking again.
Aquest és Donald Trump parlant de Maria Corina Machado, que li va regalar la medalla del seu Premi Nobel de la Pau. Ja va aclarar l'Acadèmia Noruega que el Premi Nobel de la Pau no es pot cedir. Continua sent ella la guanyadora, però ara mateix la medalla està a la Casa Blanca amb un marc i una inscripció amb una dedicatòria de Maria Corina Machado a Donald Trump, i ell la va agafar amb tot el gust. Ara bé, aquest gest de l'opositora veneçolana i la vigent Nobel de la Pau no evita que la interlocutora dels Estats Units per aquesta transició de govern a Venezuela continuï sent la vicepresidenta de Nicolás Maduro, ara presidenta del país, Delcy Rodríguez.
Why align Delcy Rodríguez and the remnants of the Maduro regime and not with Machado, who has the support of the Venezuelan people?
Well, if you ever remember a place called Iraq where everybody was fired, every single person.
Li pregunten a Donald Trump si tan bé et cau la Maria Corina perquè estàs treballant amb la Delcy, i Trump diu, si te'n recordes un lloc anomenat Iran, allà vam acomiadar a tothom, diu textualment acomiadar. El que va acabar sorgint és l'ISIS. Aquesta és l'expressió que fa servir Donald Trump, sigui com sigui. Segurament aquesta reunió de Maria Corina amb Donald Trump és rellevant. També ho és la reunió de Delcy Rodríguez amb el director de la CIA, del Centre d'Intel·ligència dels Estats Units, de l'Agència d'Intel·ligència dels Estats Units, John Ratcliffe, a Caracas, que segurament és apuntalar encara més el seu control sobre el país ara mateix.
Jo tenia previst regalar un dels meus títols també al Trump, a veure si també rep allà a la Casa Blanca, però no sé on hi ha la sorpresa. El Trump ha aconseguit el que volia, controlar el país, que no se les baixi de les mans, per tant, que ja si la Delcy allà fent tot el que li diu al Trump, escolta, no belluguem res més, la democràcia ja arribarà quan arribi, però de moment tinc el que jo ja volia. I
una medalla de regal.
Una anècdota. Ha enmarcado la medalla para que no se la cuelgue. Y entonces la ha puesto lo más grande, porque hasta se podía colgar el cuadro entero Donald Trump en su ridículo diario, ¿no? Y entonces yo creo que esta ha sido una buena estrategia de ella, pero bueno, absolutamente ridículo, penoso, vergüenza ajena, todos los, digamos... refuerza la idea de que no es la candidata. O sea, tía, no te vayas a arrastrar ahí, porque tú tienes un pueblo detrás, tú representas teóricamente a los venezolanos y las venezolanas, y hacer el patético ahí no te da absolutamente ningún poder más que el beneplácito y darle el gusto a un psicópata, ¿no?
Paula.
En esto concreto no estoy de acuerdo contigo. En esto concreto, em sembla totalment lògic, perquè jo sincerament crec que la pobra dona va anar per una banda que no tenia gana. És una persona que ha guanyat el Premi Nobel de la Paz, que després tindrem els nostres debats con que si estem d'acord o no, però és una persona que al final, bueno, té molts de seguidors, ha intentat lluitar per una Venezuela libre, ho segueix fent, i sincerament crec que està actuant d'aquesta forma perquè té ara mateix aquestes cartes i està intentant jugar-les per aconseguir aquella Venezuela libre. I si per això la dona s'ha s'ha d'arrastrar, ho fa amb el cap molt alt, perquè la veritat és que a mi, sincerament, també m'ha paregut vergonyós que una dona d'aquestes característiques, forta, lluitadora, que ha estat en l'exili, que ha estat sense veure la seva filla durant anys, però que jo sincerament ho sento, però no sé si ho podria fer, però deixar de banda tot per una lluita que a lo millor mai arribaria si jo, quan, i jo moriria i a lo millor encara no hagués arribat. Què passa? Aquesta dona està jugant les seves cartes, ho farà d'una forma millor o pitjor, però sap que en Donald Trump ha d'actuar ara mateix així amb ell, perquè ara mateix ell la té agafada i l'ha de tenir com content. Però he de dir una cosa, que jo crec que en Donald Trump té un error que per ahí podrem tirar, que és intel·ligent, però és un narcisista de cuidado. I en el moment que el seu narcisisme vagi per sobre de les seves estratègies, jo crec que ahí podrem actuar.
Un matís, aprofitant el que deia abans la Jana, perquè és que m'ho estava fent a sobre, disculpeu. Macron li fa la pilota a Donald Trump des de fa 10 anys. I què rep Macron a canvi? Burles.
Burles.
Zoran Mamdani, actual alcalde de Nova York, li diu feixista a la cara i es veu que tenen millor relació. És el demòcrata que més respecta. Evidentment, Maria Corina Machado no té els recursos que té Zoran Mamdani, ni l'estabilitat institucional. Però també compta en fer-li massa la pilota, perquè Donald Trump entén també
jo que és un llepaculs. Jo crec que hay simplemente el comentario, y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho una parte, pero hay un mínimo de dignidad. Cuando tú en esa defensa del pueblo venezolano también lo tienes detrás, tienes la dignidad de un país que te apoya, ¿no? Y en este sentido yo creo que está bien ir a reunirse con él. Ahora, este de enaltecerlo como que ha parado 8 guerras y que gracias a él la paz mundial está ahora tal, yo creo que se pasó de vueltas.
Es que Marc, això que deies ara, torno a lo d'abans, l'emperador Foy, l'emperador romà, respectava qui era valent davant seu, justament. Se'n reia del que li feia la pilota, però respectava el que era valent, no? Jo vull fer una prèvia absolutament oportunista. Quan portava un mes Trump presidint, en aquesta tertúlia vaig dir que Trump guanyaria el Premi Nobel, i ja el té. Vale? El té de manera xunga, ja ho sabem, el té de manera xunga, però el té. No, ara seriosament, del que es comenta, jo dues reflexions. Una, comparteixo amb la Paula l'actitud de la Corina ahir quan va sortir de la reunió, o sigui, tenim la foto que li dona a la medalla i que més l'immarquen perquè no se la pengi, a mi em va semblar intel·ligent. Em va semblar intel·ligent la manera en què se'n van a fer aquella trobada en un espai molt, molt ultradretrà, però el que va fer ella es va dir, bueno, calma, no tinguem pressa, jo acabaré sent la líder a Venezuela, però tot demana el seu temps, ara ja qui hi ha, perquè el Trump ha decidit, no passa res. Em va semblar intel·ligent. No oblidem que aquesta dona, com deia la Paula, a part de la part humana, és que el que ha fet des de fa molt temps és apostar perquè els Estats Units entrés i segrestés el Maduro. Vull dir, és el que ella va apostar, no? Clar, la sorpresa que s'han portat és veure que ostres, no eres tu la persona, no? Però ella va ser intel·ligent en el sentit de no enfrontar-se, sinó de dir, bueno, anem a veure què va passant, els aconteixements aniran passant. I per altra banda, pel que està passant, per l'aposta per la Delcy, el que deia abans, el Trump és el foll, el Trump és el que va dient les coses que diu, però darrere hi ha gent pensant. Sembla ser que en aquest cas concret, el vicepresident Vance, que sembla ser que és un tio bastant intel·ligent i que analitza bastant, és qui està liderant amb la CIA i companyia tota aquesta estratègia de dir, bueno, compte, no entrem a saco, no posem aquí a la Corina o a qualsevol, anem a veure com ho fem a poc, l'exemple d'Iran, etc. I ja veurem què passa, no? Tot molt calculat i tot molt fet. Després el Trump hi posa les declaracions fora de lloc, absolutament.
Jana?
Jo no sé si és el millor que hauria d'haver fet la Corina, perquè al final, donant-li el premi, és només una altra mostra de que Donald Trump pot fer el que vol i que sempre aconsegueix el que vol i que tothom té tothom als seus peus. Llavors, jo crec que jo estic bastant d'acord amb tu en que ha sigut una cosa molt d'arrossegar-se i de bastant deixar-te en evidència i que no tens tanta dignitat. Llavors,
sí. Ja ho veurem. Salla, tu l'operació com la veus en termes estratègics?
Inevitable, jo crec que la Corina Machado ha fet el que li tocava fer per demostrar-li el que és capaç d'invair el seu país i segrestar el que és president, tan legítim o il·legítim com vulguem dir-li, però si és capaç de fer això, la Machado sap que si vol algun dia tenir algun paper o algun rol, ha de demostrar-li al president dels Estats Units que no li no perjudicarà els interessos dels Estats Units. Llavors, què s'ha tingut d'arrossegar? És que si no ho feia, imaginem que pens que agafés una altra postura, no arribarà mai. No la barraran abans. Treuran un altre candidat, li donaran molt de recolzament.
Bonomi, brevíssim.
Sí, brevíssim, simplemente contexto histórico. O sea, vamos a generar nuevamente el proceso por el cual nació el chavismo. Quiere decir, el chavismo nació justamente porque había una dependencia absoluta de los Estados Unidos, había títeres gobernando y finalmente el gobierno militar que había y la crisis económica llevó al pueblo a expresarse mediante un movimiento chavista que salió como salió. Entonces, volver a repetir la historia en este sentido y poner un títere de gobierno me parece absolutamente indignante.
A nosaltres sí, però al president dels Estats Units no, és el que vol.
Passen 6 minuts de 11:15, tanquem la carpeta internacional i parlem de la crisi de l'habitatge.
Els caps de setmana a Ràdio 4 són 4 dies, amb Marc Margarit.
I d'una informació concreta que hem conegut aquesta setmana vinculada a la qüestió de l'habitatge al nostre país, que és que segons l'informe del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya sobre l'edificació en aquesta comunitat a Catalunya durant el primer semestre del 2025, hi ha una caiguda en la construcció de pisos malgrat la crisi d'habitatge en la que estem submergits. És una situació d'extrema complexitat, la que vivim aquí a Catalunya i també a la resta de l'Estat, en referència a l'habitatge. I és per això que aquest matí parlem amb en Guillem Costa Calsamiglia, degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Guillem Costa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Abans de res, podries fer-nos 5 cèntims de la informació sobre edificació que desgraneu en aquesta última publicació al Col·legi d'Arquitectes?
Sí. Cada any fem una roda de premsa on expliquem les dades de visat. Les dades de visat són tots els projectes que han passat pel visat, pel Col·legi d'Arquitectes, i són bàsicament d'obra privada. A mi el que m'agradaria fer, si em permets un moment, és una mica de radiografia de tot el context, que és que des de la crisi forta del 2008 de Lehman Brothers, la crisi financera més que immobiliària, el que va passar en el nostre país és que tant el finançament, tant l'economia com... l'economia no es va volcar o no es va seguir dedicant a la qüestió de l'habitatge i tot el sector va decréixer moltíssim. Fins i tot l'administració pública, amb les seves departaments de llicències, degut a que no hi havia tramitació de llicències, va com quasi desaparèixer. Ara ens trobem amb una necessitat molt gran, després de molts anys d'haver estat amb el motor gripat, com jo dic sovint, i ara necessitem reactivar-ho d'una manera emergent perquè Catalunya ha crescut amb 1,5 milió de persones i perquè tenim tota una nova generació de catalans i catalanes que necessiten habitatge. I en aquest punt ens trobem que el sector està empetitit per culpa de les crisis continuades que hem tingut, perquè després de la Lehman Brothers hem encadenat amb la del Covid, i tota aquesta qüestió l'hem d'anar treballant, i el Col·legi d'Arquitectes està al costat de l'administració, per buscar solucions per, com vaig dir abans d'ahir, inundem el mercat d'habitatge, tant de protecció oficial com de qualsevol tipus, perquè és necessari per la societat i perquè puguem oferir com a societat la demanda, una oferta.
T'he de dir que personalment m'ha sorprès molt aquesta informació, perquè jo no estic especialitzat ni de bon tros en la situació ni immobiliària ni d'habitatge de Catalunya, però evidentment anem seguint la informació política i social i anem seguint també el que van dient els partits, que darrerament estan molt avasats en matèria d'habitatge, doncs perquè els baròmetres electorals els indiquen que és una de les principals preocupacions de la ciutadania. I
sí,
més allà
de molt... de fa temps.
Clar, evidentment, però jo el que veig és que hi ha una posició transversal als principals partits de l'Estat i de Catalunya, que és l'argument de que una de les solucions, evidentment això no és total, no és absolut, hi ha mil matisos, però un element de consens és la falta d'oferta. Per tant,
em
sobta totalment moltíssim que després la realitat vagi per una altra banda, quan el consens polític concret respecte a la falta d'oferta és enorme.
Sí, bueno, però pensa que ens hem recuperat des de fa relativament poc d'aquesta crisi financera de l'any 2008-2012. Vale? Per tant, què passava fa poc? Que no hi havia capacitat pràcticament política de marcar un calendari i un finançament per aquesta política. Des de fa 2 o 3 anys estem traient el cap des d'un punt de vista econòmic i financer i ara els partits polítics, donat la circumstància greu de manca d'habitatge, s'estan esforçant molt per veure com això es reactiva. El que passa, que com deia, com el motor ha estat gripat molts anys, aquesta reactivació no és fàcil. I els motius són diversos. Com et deia, també ha passat que la qüestió de llicències s'ha quedat bastant estancada i, per tant, hem de moure'ns per agilitzar-les. També és veritat que hem normativitzat molt i, per tant, hi ha, per exemple, una qüestió com són els informes sectorials, que vol dir tots els informes que s'han de demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua, Patrimoni, tota una sèrie d'institucions que requereixen d'enviar el seu informe per donar llicències, que tot aquest procés normatiu, que al final està bé des d'un punt de vista de fer les coses bé, però que, en canvi, alenteix molt el procés, fa que, des d'un punt de vista de llicències, la cosa s'estanqui. L'altra qüestió important també és que hem de posar sòl edificable a disposició. I això també ha estat dormit durant molt temps. O sigui, n'hi ha molt de sòl, però aquest sòl s'ha de preparar per poder construir. Què vol dir preparar per poder construir? Primer s'ha de preveure, s'ha de fer un planejament, després s'ha de fer la gestió i després s'ha d'urbanitzar. Perquè ens entenguem bé, la típica urbanització que veiem d'edificis a les afores dels pobles que veus, carrers fets amb les instal·lacions d'electricitat, d'aigua i de telèfon preparades perquè es construeix, allò seria un solar preparat per construir. Vale? D'aquests n'hi ha uns quants, que és el que en aquesta primera fase de 50.000 habitatges que el president de la Generalitat de Catalunya ha comunicat. Amb això s'està treballant molt intensament i aquests solars que ja estaven preparats ja s'estan desenvolupant. Però hi ha tota una sèrie de solars que poden ser edificables que necessiten aquest planejament i aquesta gestió i aquesta urbanització que s'han d'activar i s'han d'activar ja. I això és una qüestió que també ha quedat molt, molt dormida. Per tant, hi ha com molts vectors que hem de reactivar i que és necessari que ho fem per això, perquè la necessitat urgent d'habitatges que estimem així d'una manera una mica a la grossa de 300.000 habitatges en els propers anys, en els propers 10 anys hauríem de construir 300.000 habitatges. Hem de d'aquests diferents vectors que comento, tant el de llicències com el de posar sòl a disposició dels promotors, tant públics com privats, i estandardització i unificació de normativa, perquè n'hem fet molta en els darrers anys i els arquitectes que som els que posem els projectes sobre el paper els hem de posar en comú, antiincendis, accessibilitat, habitabilitat. Són normatives que són molt exigents i que quan les poses en comú no és fàcil encaixar i tampoc és fàcil d'encaixar amb un preu. O sigui, potser encaixarien des d'un punt de vista de projecte, però has de preveure que allò sigui edificable i que surti el preu que necessitem. Per tant, tot amb això hi estem treballant. Com deies tu, és estrany que el que diguin els partits i la realitat sigui tan distant, però tota la feina que s'estan fent en els últims 2 o 3 anys esperem que fructifiqui, que serà d'aquí poc, perquè aquests 50.000 habitatges començaran a fer-se d'aquí poc. I, per tant, hem de, com deia jo, amb el símil, amb el motor ha estat gripat, ara el motor s'està engreixant i s'està posant en marxa, podem fer aquesta metàfora, i esperem que en els propers anys, a poc, anem posant la màquina en marxa perquè puguem assolir aquest objectiu de tenir 25.000, 30.000 habitatges l'any per assolir els 300.000 en 10 anys.
També hi ha un element, però, Guillem, que també forma part del debat polític, però que hem de tenir en compte, és una evidència, és un fet, que l'habitatge és un bé de mercat, que forma part del mercat, que és un mercat econòmic, però també és una evidència que és un bé essencial, és un bé bàsic i és un bé fonamental. I això segurament és el que explica moltes de les discrepàncies polítiques a les que ens referíem fa un moment quan parlàvem de les diferents concepcions per les quals les institucions han d'agafar l'oferta. Però de la mateixa manera que expliquem aquesta notícia sobre aquest informe que ens adverteix d'aquesta davallada en l'edificació, el que fa temps que expliquem que va a l'alça és la compra especulatòria i no pas la compra habitual. Sabem que puja moltíssim la compra al comtat d'edificis, de pisos, la compra al comtat d'edificis. Això també és un vector que a nivell més institucional, que no pas per part vostra, a nivell arquitectònic, etc., s'ha de tenir en compte, perquè fer més només per treure enguany i no per solucionar la crisi que viu la població tampoc serà bo.
Sí. No, jo, a veure, jo voldria dir que des del meu punt de vista l'habitatge hauria de ser un bé al mateix nivell que la seguretat social, diguem-ne, que l'atenció mèdica i que l'educació pública haurien de, com deies tu, l'habitatge és un dret de primer nivell en el nostre país. També les coses que comentaves, a vegades hem d'anar en compte perquè s'està polaritzant molt el debat i també hem de posar a vegades, diguem-ne, hem de reposar i pensar les qüestions, perquè és veritat que s'ha especulat, però és veritat al mateix temps que el que hem de fer és que els pisos que hi ha, que poden ser, per la raó que sigui, a disposició, diguem-ne, del lloguer, hem d'intentar que el mercat de lloguer sigui ampli, el més ampli possible. O sigui, en aquesta lluita perquè hi hagi habitatge a disposar, hem de comptar amb els de compra-venda i amb els de lloguer. Els de lloguer pot ser a través de l'administració pública, que faci promoció de pisos de lloguer, però també hauríem de comptar i hem de comptar amb que els privats que tinguin pisos d'una manera concertada puguin posar el seu pis al mercat. És obvi que no podem resoldre l'oferta del lloguer a base de que cada família que pugui tingui un pis i el llogui, sinó que imaginem que hi hagi una persona que pugui tenir 10 pisos, per la raó que sigui, perquè ho ha heredat, perquè per circumstàncies familiars així ho té, aquells pisos puguin estar a disposició, deixa-m'ho dir així, de la societat, perquè a través d'un lloguer concertat aquests pisos arriben a les famílies que necessiten. O sigui, jo crec que hem d'anar en compte no demonitzar el fet de ser propietari. Una cosa és ser propietari i l'altra cosa és especular. Per tant, el que hauríem de fer és regular i concertar d'alguna manera que aquests pisos es puguin posar en el mercat de manera concertada de cara que arribin a la gent, a la societat, de manera en què l'inquilí també tingui un benefici. Quin és aquest benefici? Poder, això que diem moltes vegades, no? Poder no gastar més del 30% dels seus ingressos per llogar un pis. Per tant, bueno, hem de tenir en compte que l'administració pública pot fer molta feina, però que els privats també poden fer molta feina, i amb una socialdemocràcia com la que estem, hem de buscar l'equilibri entre l'aportació de l'administració pública i l'administració dels privats. Per acabar, voldria dir que aquí, a Barcelona, en concret a Catalunya, tenim la gran sort de que som un país molt atractiu des d'un punt de vista climàtic, gastronòmic, la relació de qualitat-preu de la vida és altíssima. Per tant, en certa manera, tenim una pressió gran de gent de fora que vol venir a viure aquí, que té unes capacitats financeres altes, i això no és fàcil de gestionar perquè, bueno, s'ha de, diguem, tota aquesta qüestió immobiliària també s'ha de controlar des d'un punt de vista fiscal i també s'han de mirar maneres, com deia, de controlar el mercat de lloguer a través d'una concertació. I estic molt segur, moltes vegades m'ho he comentat, que molts propietaris estarien molt disposats a concertar els lloguers d'una manera que el propietari entregui un benefici amb algunes mesures de benefici fiscal i l'inquilí estigui tranquil en que podrà estar allà 5 o 7 anys com a mínim i que sàpiga que la renta que paga és una renta normal pel nivell de sous que tenim en el nostre país. Bueno, una mica aquest seria la meva manera de veure-ho.
No ho resoldrem aquest matí, Guillem, això està clar.
No ho resoldrem.
Perquè la situació és tremendament polièdrica. Guillem Costa, degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns aquest matí de dissabte, els Són 4 dies.
Molt bé, de res, a vosaltres.
Moltes gràcies. 12 minuts i seran les 11 en punt del matí. Ai, quantes mans aixecades que han deixat els arquitectes aquesta taula.
Tertúlia.
Quantes mans aixecades i quin poc temps perquè us doneu d'hòsties.
Telegràfico. Jo diré soluciones, algunas soluciones que me parecen que al final pueden ayudar. El problema, lo dijo claramente, más personas, hay menos habitaches, hay menos hogares. Y este es el problema a solucionar. Esta semana, historias mínimas, pero para mí son interesantes. Se firmó un acuerdo con la Curia. Yo no sabía que la Curia, la Iglesia, es el segundo propietario, sí, después de la Administración Pública,
correcto,
de viviendas. Sí, entonces, sí. Un tipo de acuerdo en el cual durante 50 años cede el uso a cambio de una rehabilitación. También el Joan conoce muy bien Habitat 3, que se ocupa, una organización sin fines de lucro, que se ocupa en reformar pisos para que lo puedan utilizar personas que los necesitan. Y por último, también quería decir, se habla mucho de construir vivienda, pero no hay personal, no hay mano de obra. Esa mano de obra ya se ha dedicado a trabajar en otros ámbitos, en las crisis económicas, y ahora no podemos hablar desde la política de construir vivienda si no solucionamos el tema de la mano de obra. Y para acabar, gente sin casa, casa sin gente. cantidad de segundas viviendas que están vacías, uh-huh, poner garantías para que la gente pueda acceder.
S'agarra.
Mira, jo ara al febrer justament farà un any que tinc la sort de ser president de Vincle, que és una entitat social que es dedica a l'habitatge. Nosaltres no gestionem habitatges, sinó que el que fem és acompanyar les persones que són víctimes de desnonaments, de processos de pèrdua del pis. Val? Llavors, sentit a les reflexions que es feien, que hi ha una part que, evidentment, xapó pels arquitectes i per la feina que fan, jo no demonitzaré, jo directament passo a acusar. No? És a dir, l'habitatge, clar que és un bé de mercat, però com has dit tu, Marc, és un bé social. L'habitatge i la feina és el que dona dignitat a la vida d'una persona, a tu, a mi i a tots els que estem a aquesta taula i a tota la gent. I en un país amb un estat del benestar o que pretén tenir un estat de benestar, s'ha de garantir aquest habitatge. Llavors, deixem-nos de fer trampes, deixem de dir mitges veritats, deixem de dir coses. Sento dir que en 10 anys volem fer 300.000 habitatges, perfecte, però és que fa 15 anys que les entitats socials i molts altres estem avisant de que això que està passant passaria. I clar que els polítics tenen un acord global de que s'han de fer més pisos. El que passa que no saben com fer-ho, perquè necessiten promoció, promoció i promoció. Per tant, què passa? Cada vegada que s'intenta fer una acció perquè les entitats socials o altres intentem impulsar delimitació de preus de lloguer, delimitació d'especulació, etcètera, etcètera, els lobbies d'immobiliaris, els lobbies de propietaris són espectaculars. I quan anem contra els propietaris, no anem contra el senyor o la senyora que té un pis, té dos pisos per llogar, no, estem anant contra els especuladors que tenen un volum important de pisos i que des dels seus lobbies apreten els polítics, i aquí els polítics fallen. Els polítics es baixen davant d'aquesta gent i no tiren endavant. El pronòstic és complicat, perquè és un problema que s'ha enquistat, és un problema que és difícil de resoldre i que demana una valentia política, demana prendre decisions d'aquelles que fa perdre vots, però això també és la política, i jo sospito que en aquests moments no estem aquí.
Paula Vázquez.
Bueno, des del meu punt de vista, també s'ha comentat per telèfon, i en aquest sentit és veritat, que sí que també estem competint amb altres països europeus, que al final, pues, persones que volen venir aquí a viure perquè tenim una qualitat de vida meravellosa, estic molt orgullosa d'això, i és veritat que volen venir, i al final passa el que passa, com m'ha passat a Eivissa, per exemple. Ah. Jo perquè estic aquí, vull dir, òbviament que he pres una decisió a nivell professional de viure aquí, però jo casa a Eivissa, vull dir, a part de la que s'ha currat la meva mare visquent allà tota la vida, jo mai podré comprar-me un pis a Eivissa, salvo que algú me vulgui donar 2 milions d'euros, però de moment no és el
encara
cas.
No ha passat això.
No, però bueno, algun dia...
Pots fer una crida des d'aquí?
Sí, exacte. Si algú me quiere dar 2 milions d'euros...
Una campanya de crowdfunding.
Però bueno, és que és això, és una situació insostenible, i crec que haurà de passar algo com a Groenlàndia perquè tots els partits polítics deixin de banda la seva ideologia i que deixin de banda tot això i posin al capdavant una situació que és ara insostenible, però encara es veu que pot anar pitjor, i que al final està passant que no se fa una cosa tan senzilla com agafar la llei del suelo, la llei del sol, i reformar-la, sí. Que es posin tots d'acord i reformar-la. És una cosa molt senzilla, però per què s'està posant tot tan complicat? Per què no es posen d'acord? Perquè hi ha diferents partits que opinen una cosa, diferents partits que opinen una altra, que el fet de que algú tingui una bona idea no s'accepta per el simple fet de que aquesta persona ha proposat una bona idea. Vull dir, l'altre dia en Pedro Sánchez va proposar una idea que era el tema de... que tampoc em sembla una solució, no? Però bueno, era un tema de bonificar els arrendadors amb un 100%, si no recordo mal, de deduccions de l'IRPF per el tema del lloguer, no? Que si tu posaves per debaix del teu preu, pues ho feies. I van sortir el PP, que en quin moment el PP, quan es posa una medida així, una mesura així, ha dit que no, és una idea... Pues que jo sincerament pensava que seria una idea més de PP que de PSOE, en aquest sentit, o sigui, per la ideologia, per la forma de pensar, per tal, i dius no estic d'acord, ¿por qué? Pues porque lo ha dicho el otro, es que és per això, simplement.
Jana Maderna.
Sí, jo tant més l'experiència personal com estudiant, i em trobo aquesta situació, i és més a més igual que et poses a idealista i no trobes pisos on que et puguis permetre, i ja com tu m'ajuda dels pares o el que sigui, penses que trist que l'habitatge es vegi com un bé de mercat i no com una cosa que tothom hauria de tenir, i que es prioritzi, que sé, que vinguin turistes o gent rica de fora que ve aquí per passar uns dies i tal, que no pas gent que necessita i que vol treballar aquí o viure aquí i fer la vida aquí. Llavors és una situació molt trista. Suposo també que cada partit, en funció si vol l'habitatge, més com a bé de mercat o com a bé social tindrà unes polítiques o unes altres, però que la situació hauria de tirar tothom com a bé social, totalment.
Xavier Salla.
Bé, per mi el tema és el més preocupant, potser, és que darrere del problema de l'habitatge es creen o van corrents ideològiques que fa que els ciutadans puguem acabar enfrontats. Què vol dir això? Pues que d'alguna manera estem estigmatitzant, i la realitat que també tenim, el tema dels ocupes, o de que si alguna família tu li llogues el teu pis que tens que acceder del teu pare, li llogues a algú i al cap de 3 mesos no et paga i has de tenir un problema, penso que això es fa que el mercat, al no gaudir d'aquesta seguretat jurídica, pues sigui més difícil posar en lloguer pues, determinades propietats. Però sí que m'agrada una cosa que tu has comentat abans, i és que el problema de vivenda és polièdric. Què vol dir això? Que un pensa en principi, no solament faig habitatge i ja està, jo construeixo un bloc de pisos socials superbé de preu i tota la gent que fica allà dintre potser estic creant un gueto, i això és molt perillós i s'ha de pensar molt bé com es distribueix aquest habitatge perquè quedi equilibrat en la societat on s'ubica la gent, en el qual, com podem veure, el problema és més complex, especialment si pensem molt millor en que ara el Pedro Sánchez va anunciar aquest pla de l'Espanya Creix, que són 120.000 milions d'euros per poder injectar al mercat després de lo que són els fons Next Generation, doncs potser podíem aprofitar la necessitat de competitivitat que tenim en aquest país per poder incentivar el creixement de vivenda en entorns on, de la mà de sectors productius, de tecnologies, on es creïn potser en ciutats que potser ara no estan prou dimensionades, invertim allà en fer habitatge perquè li sigui atractiva a la gent que busca feina anar en aquests pobles, en aquestes ciutats, que hi ha aquesta possibilitat d'habitatge i a més feina qualificada o feina de recorregut perquè te puguis qualificar per poder fer créixer el país de manera estructurada i no senzillament fer créixer perquè necessitem tenir un problema urgent d'habitacional i per tant fem pisos allà on no toca i potser estem creant, com he dit abans, un gueto.
I al final dir que és polièdric estic totalment d'acord perquè al final el primer que ha comentat un company nostre Monomi ha estat tal qual, no tenim mano d'obra. Un altre prisma. Després, jo tinc 23 anys i porto estudiant 5 i al final, en quin moment he pogut jo estalviar? Perquè jo no sé quan. O sigui, bueno, tot i així que he estat treballant i estudiant a la vegada, però clar, per sobreviure, vull dir, si tu al final has de pagar un lloguer, quan estalvies?
Clar.
Perquè no tothom es pot permetre el fet d'estalviar. Tot i que jo m'hagués quedat a casa dels meus pares, els meus pares a lo millor no tenen diners per poder deixar-me després un pis i comprar-me amb tota la il·lusió,
entrada,
no?
Sí, sí,
perquè abans es feia, no? Que els pares t'ajudaven.
Sí, és absolutament polièdric. De fet, el problema que tenim per mi és que davant de problemes, hem parlat de l'habitatge, hi hauria dos o tres temes també que són centrals. El problema és que estem en un moment en què la política, que és qui ha de liderar les respostes, no donar-les sols, sinó acompanyat de les entitats, de les organitzacions, però ha de liderar. Però estem en un moment de la política que tu, Paula, explicaves, no? Que si ho dius tu, pues no me sirve porque malo. ¿Vale? Clar, això ho hem de resoldre, perquè la política ha de ser valenta i ha de ser capaç de donar respostes. S'ha parlat de Barcelona. Tenim una ciutat que hem de decidir, d'una manera de vegada, si volem ser una ciutat de ciutadania o volem ser una ciutat per temàtic. Ahir en Bob Pop, que feia la seva presentació a la ràdio de la seva possible candidatura, no és que recolzi ni deixi de recolzar, però va dir una cosa que em va agradar. Els ciutadans de Barcelona ens estem convertint en actors de repartiment d'un gran escenari per la gent que ve de fora. Hosti, doncs si aquesta és la descripció de la meva ciutat, això és un drama i penso que la política hauria de fer una reflexió seriosa sobre aquest tema.
Fugas,
la bona notícia, nada. Simplemente decir que la buena noticia es que los fondos de inversión están vendiendo activos, están vendiendo pisos. Eso quiere decir que cuando la política se pone en algo, las tendencias van cambiando y yo creo que va por ahí el
tema. O que no vingui d'una altra banda.
Ah, exacte.
I patim encara més. Compte amb la bombolla de la intel·ligència artificial aquest 2026, també, que això serà una altra cosa de la que haurem de parlar un dia.
Epa, la
bombolla. Bonomi, Sagarra, Xavi Salla, Paula Vázquez, Jana, moltes gràcies, Jana Madern, de Debat una Regió, moltes gràcies per acompanyar-nos. 5 minuts de notícies, 5 minuts de pausa, al darrere del butlletí d'ara de les 11, Desordre Global amb en Martí Serra i després tota la literatura de la que hem d'estar pendents aquest 2026 amb l'Esteve Plantada, poeta i periodista, que us demostrarà que no són tan mals temps per la lírica. 5 minuts i estem per aquí una altra vegada. Fins ara.